Vinga, amb Joan Mico, el director del CRES, van posar uns punts suspensius tot just la setmana passada, quan vam parlar sobre aquesta enquesta Gent Gran Activa, amb la teva companya investigadora encarregada d'aquest estudi, que es va fer a impuls del Comitè Olímpic Andorrà, però vam dir que aparcàvem per un pròxim dia, i ha arribat avui el moment, aquest estudi sobre l'Observatori de la Infància, les dades de l'Observatori de la Infància, de les quals veu presentar les dades l'altre dia amb la Marta Alberg, que per cert, un parell de dies la teníem aquí a l'inici d'aquesta col·laboració per la Setmana de la Desnutrició amb Ràdio i Televisió d'Andorra. Una Marta Alberg que jo recordo el dia que vam oferir la notícia, doncs va carregar fort contra la poca quantitat de dades, o sigui, les poques dades que s'havien pogut obtenir. I feia una crida d'atenció a la importància, precisament, de disposar d'elles.
Sí, sí. Bé, aquests observatoris són molt interessants perquè el que volen mesurar és aquesta evolució. A més, són indicadors que estan escollits en base a l'anàlisi de societats com la nostra, societats... doncs, entre cometes, més riques, no? amb totes les seves desigualtats i tal, però més riques i tal, del primer món. I, clar, està bé fer estudis perquè es fan com fotos o intenten fer fotos, no?, de la realitat o quadres més o menys impressionistes, però, clar, el fet de veure com evolucionen aquests indicadors dona una força molt gran als treballs, no? I a més ajuden a avançar-se a possibles problemes o a intentar veure pues, com bueno, buscar més informació o donar més informació als polítics perquè facin coses, no? El que passa és que és veritat que a Andorra tenim un problema, no? Que hi ha estudis que és difícil que es puguin fer cada any, o indicadors que es puguin repetir, que es puguin actualitzar cada any, però després sí que és veritat que partim d'una base on hi ha dades que de manera habitual no es tenien, com altres països sí que es tenen. Llavors sí que aquí sí que és important que a poc a poc, o contra més aviat millor, no? Pues aquests indicadors doncs els puguem utilitzar, no?
Llavors, d'entre les poques dades que es van poder obtenir, com les veu estructurar i com les veu presentar?
Sí, bé, nosaltres, per exemple, hi ha unes dades, les primeres que vam analitzar són les dades més estructurals, no? De veure pues, com ha evolucionat les dades demogràfiques del país, no? I aquí sí que veiem que ha hagut un canvi, no? Des del 2008 a 2015, quan quantitativament hi ha menys nens, es nota sobretot el número de nascuts, no? Que ha baixat pràcticament bueno, és un 17%, no? Del 2007 al 2008. Això és degut, clar, que hi ha menys persones joves, no? Que en edat de tenir fills, no? Segurament per el que ha portat la crisi és que hi ha persones d'Andorra que han marxat, no han vingut tantes a Andorra a treballar i, bueno...
Comptem 0 a 17 anys, ho dic per fixar...
De 0 a 17 anys
ha baixat, població...
Sí, ha baixat un 4,2. Però si comptem els de 0 anys, o sigui, els que han nascut l'any passat, pues, en comparació al 2008, la diferència és bastant
notable,
alta, bastant notable, no? Degut a aquesta baixada i després a una tensió que és estructural del país, no és d'ara, sinó és estructural, que és la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar, no? I això és una realitat, una tensió que tenen les famílies amb un país que en aquest sentit pues, és un repte, no? Que és un repte, vull dir, un país que viu del comerç, viu de l'hostaleria, viu de treballar més quan els altres fan festa, vull dir, de treballar els caps de setmana, quan els horaris de les escoles, vull dir, hi ha una sèrie de coses que no es poden canviar i llavors és difícil, no? I també d'una altra realitat que en principi és molt positiva, vull dir, és que la taxa d'ocupació femenina és igual o inclús l'última dada que vam calcular és una mica superior a la masculina. Això és impressionant, no? Estem al nivell de Suècia, vull dir, és impressionant, però la dificultat és que moltes d'aquestes persones i sobretot moltes d'aquestes dones, vull dir, pues treballen els caps de setmana. Això és una pressió
això
molt gran.
A l'hora de prendre una decisió familiar com la de tenir un fill, que és una pues decisió molt seriosa,
dificulta.
Òbviament és un factor que es té en compte.
Dificulta, no?
No?
Després sí que de les dades que vam recollir, jo crec que eren molt interessants les dades relacionades amb el benestar material, i aquí sí que hi ha dos tipus de dades, uns que no són els que no tenim, que són veure la proporció de persones que estan sota els llindars de pobresa, que normalment bueno, als països del nostre entorn es calcula a partir del 60% de la mediana, no de la mitjana, de la mediana de persones, dels ingressos de, de tota la població. La mediana és diferent que la mitjana. La mediana seria com si nosaltres poséssim a tota la població d'Andorra per ordre del que cobra menys al que cobra més. Llavors, el que està a la meitat seria la mediana.
D'acord. O sigui, la mitja seria agafar el de més, el de menys, i dividir per dos.
Sí, sumar a tots i dividir per dos. No? Mm-hmm. Llavors seria... Per què s'utilitza la mediana? Perquè la mediana, l'avantatge que té és que treu una mica la distorsió de les rentes més elevades.
Clar, això és quan es fa el salari mig.
Clar, per exemple.
No? Sí. O sigui, et diuen que aquí el salari mig està al voltant dels 2.000 euros, una cosa així, que és una dada que és veritat des del punt de vista estadístic, però és mentida des del punt de vista real.
Clar, sí.
O sigui, la mitjana que cobra la gent, la majoria de la gent, no són aquests 2.000 euros.
Clar.
Però què passa? Que com el pom de dalt es dispara molt, clar, matemàticament això té un reflectiment en aquesta mitjana, i segurament seria millor no fer la mitjana, sinó la mediana.
La mediana, per exemple. Vull dir que hi ha altres, no?, paràmetres estadístics que són interessants i que...
He utilitzat aquest perquè és el que sempre es parla.
Sí. No, quan es diuen, no?, que si tenim dos pollastres una persona i es divideixen cadascú, bueno, pues amb la mediana això, si un té 10 pollastres i l'altre i 4 tenen 2, pues llavors la mediana no serien 10, si no serien 2, no?
Sí.
Vull dir que en aquest... Bé, llavors, aquesta és de les dades que malauradament no tenim, però tenim la bona notícia de que segurament per l'any que ve ja les tindrem. Vull dir que amb el Departament d'Estadística hem fet un esforç i segurament es podrà fer per aquest any. I el que sí que vam recollir són les dades que és a partir d'una enquesta que vam fer nosaltres de precarietat, no? Que serien preguntes que nosaltres hem afegit a l'observatori, preguntes econòmiques, per exemple, percentatge de llars amb nens de 0 a 17 anys que no poden fer front a una despesa inesperada de 400 euros amb recursos propis de la llar, que això són dades, o sigui, són indicadors que són molt interessants perquè estan estudiats específicament per les societats com les nostres, no? Que l'any 2012 era el 37%, aquest any és el 29%, vull dir que ha baixat una mica, tot i que és un terç, no? I després, per exemple, llars amb nens de 0 a 17 anys que no es poden permetre pagar una setmana de vacances a l'any fora de casa, no? que aquí estem parlant del 16%, i també havíem fet preguntes sobre si el número de llars que no es pot menjar car o peix cada dos dies si es vol, si el cas és que no siguis vegetarià, no? Totes aquestes preguntes et donen una mica del nivell aquest precari, i això es complementa amb les altres dades que esperem que aquest any tenim. Però sí que si fem aquesta lectura d'aquestes dades semblaria que la situació en relació al 2012 ha millorat una mica, no? Mm-hmm. De la gent que viu a Andorra. De
tota manera, com dèiem, dius que el següent observatori que es podrà fer pel que fa a aquesta qüestió serà molt més complet.
Sí, perquè precisament ahir, no?, vam tenir la bona notícia de que podem aconseguir aquesta informació. El Departament d'Estadística ha pogut accedir a aquestes dades i llavors les podrem utilitzar i les podrem fer els càlculs.
Clar, abans d'aquest capítol o d'aquest epígraf, al voltant del benestar material n'hi ha un parell, un que parla de salut i un altre que parla d'educació.
Sí.
Un que parla de salut i seguretat i un altre que parla d'educació. El tercer és aquest de benestar material, i crec que n'hi ha d'altres també, que és que estic passant aquí, que tinc entorn familiar i social, seria un altre dels capítols, infància vulnerable, un altre, i no sé si en queda un darrer encara, estils de vida, que em sembla que és l'últim que hi ha, i benestar subjectiu, que seria el percentatge de nens que estan molt o bastant satisfets amb la seva...
Sí, sí, perquè des de UNICEF, des dels estudis que han fet a UNICEF, cada cop es dona més importància. Clar, els indicadors més clàssics parlaven una mica de la infància des de fora, no? Des d'aquestes dades més pues objectives, de la família i tal. I cada cop es dona més importància a aquestes variables subjectives, com l'infant viu la seva realitat, si està content, si no està content, si té xarxa familiar, bueno, o d'amics o de tal. O, vull dir, si al final se sent bé amb la seva vida, no? Cada cop es dona més importància, no?
Doncs ara col·locarem precisament en aquest cas un enllaç que condueix directament a una pàgina d'UNICEF on des del CRES també es redirigeix aquí, on hi ha el PDF de tot l'observatori, aquest que s'ha fet ara en el 2016, Observatori de la Infància. Per tal que la gent, són 39 pàgines, però en aquest link les trobaran totes i que es puguin comentar. Clar, com a tot estudi, d'aquí només en tenim dues referències, no? L'anterior i aquesta. Tu sempre has dit que això el bo és que cíclicament hi poden anar comparant, no?
Clar, anar comparant i després moltes vegades els estudis donen informació, però el que plantegen són moltes preguntes, no? Que són les preguntes que després s'han d'anar omplint, no? I amb les dades també s'ha de tenir una visió crítica en el sentit de, a partir d'aquestes dades, no? Veure els matisos que les han pogut crear i això, no? I intentar, pues, complementar-les amb unes altres, no? Vull dir que això és el que ara, per exemple, nosaltres durant aquest any també el que volem fer, perquè aquests indicadors són indicadors que ens venen marcats per UNICEF internacional, però sí que és veritat que volem afegir indicadors propis, no?, de la realitat nostra, no? Per exemple, no, per exemple, nens que estan a la llar d'infants, nens que fan bueno, i propis de l'evolució de societats com la nostra, no? Nens que fan activitats extraescolars, vull dir, hi ha una sèrie d'indicadors que també poden ser interessants, no?
Segur que sí. Estic intentant etiquetar també, no?, el Centre de Recerca Sociològica i UNICEF Andorra en aquest llindar. Què més destacaries d'aquests capítols, com dèiem, 7 o 8 capítols que hi havia?
Sí, també, bueno, d'actualització, pues vam aconseguir també tenir dades, no?, dades de denúncies que s'han fet a la policia o sobre maltractaments, no?, dins de l'escola i maltractaments a la família, no? Vull dir, és un tema complex, perquè no ha evolucionat gaire, és pràcticament igual que fa 2 o 3 anys, però sí que és un tema que socialment cada cop és més visible, i això fa que segurament hi haurà més denúncies. El que no està clar és que hi hagi més casos de problemes, eh? Segurament clar, el que està passant és al revés, que són coses que abans estaven dins de l'esfera privada, de l'esfera familiar, o inclús a l'escola es veia com una cosa normal, no? Vull dir que al final, i cada cop això hi ha una pressió, no? O es té més clar que és un problema greu, i això fa que es visibilitzi més el problema a partir d'aquestes denúncies, no?
És que això a vegades és el que passa. Hi ha dades que no és que no... O sigui, que s'ha d'anar molt en compte amb l'anàlisi de les dades.
Clar,
clar. Dic que tu, que sou especialistes aquest tema, però ara ho has explicat molt bé, no? O sigui, que no aparegui una dada no vol dir que el fet no existeixi, sinó que potser no has tingut accés
sí,
en aquesta dada.
Sí,
no?
Sí, sí. No, i tant. Vull dir que no es parli d'un problema no vol dir que el problema no existeixi. El problema és que no sigui conscient d'aquest problema. Mm-hmm. Són dues coses diferents. I que surti molt no vol dir que ara el problema sigui més important, sinó que hi ha altres variables com aquesta, no?
Sí, vull dir que el fet que es demani, per exemple, no?
I la consciència de que això és un problema greu, que això és una cosa molt positiva, fa que es visibilitzi molt més.
Has dit que hi ha vegades que l'observatori us dona un cop de mà per completar dades. Clar, l'observatori està fet amb un rigor, no? Està fet amb un...
Sí.
Amb tècnica científica, no? I es poden agafar algunes dades precisament per completar quan ens trobem que algunes altres no en disposem.
Clar,
no?
clar. Nosaltres, dintre de les nostres eines, el que busquem és amb els indicadors que és possible actualitzar-los d'aquesta via, pues, a partir de l'observatori, i després a partir d'altres enquestes que fem. Per exemple, hi ha indicadors que ja estan actualitzats des de, bueno, que són del 2012, 2012, vull dir que s'hauria d'intentar tornar a actualitzar, d'un estudi que vam fer nosaltres sobre convivència escolar, on es volia detectar precisament la convivència en general i aquests casos, no, del que es diu el bullying, tot això, no? Vull dir que, i aquí ens va ser molt útil per afegir pues això, no? Indicadors.
Cada quan seria bo que hi hagués freqüència de... d'aquests tipus d'estudis?
Per exemple, aquest tipus d'estudis, jo cada 4 o 5 anys estaria bé. Tampoc cal cada any, vull dir que
és el que
no.
Estava pensant, sí, la variació no seria tan mínima que
no.
Gastar recursos humans, materials, precisament amb això, no ens donaria una...
Això no vol dir que s'hagin de fer... O sigui, una cosa és fer una enquesta general, no?, per saber l'estat, llavors això cada 4 o 5 anys. Una altra cosa és que segurament s'han de crear indicadors per exemple, detectar pues, situacions de les escoles internes on han tingut casos de denúncies o casos... Vull dir que aquí sí que hi ha indicadors que han de ser constants, i després el que són aquests generals, aquestes enquestes generals, pues és, jo crec que s'han de fer cada 4 o 5 anys.
La Marta Albert, sí, en una entrevista en el periòdic deia que la informació és bàsica per poder portar a terme les mesures adequades, si és que em sembla de calaix,
sí,
per dimensionar. Ara bé, si fins fa o a lo millor, si encara no sabem exactament quan som, fixa't el que t'estic dient, eh? No sabem quan som a Andorra, tot i que hi ha un cens, però resulta que no quadra amb el cens dels comuns, que sabem que encara s'està polint,
sí,
per entendre'ns, clar, per dimensionar serveis, per, com deia la Marta, per prendre mesures, és que les dades són fonamentals.
Les dades són fonamentals, sí. Home, jo, la part positiva és que cada cop es té més consciència d'això. El que passa és que Andorra, bueno, hem tingut una evolució una mica... Bueno, bastant diferent a altres països, vull dir que hem crescut d'una manera molt gran en molt poc temps, i segurament tampoc, o sigui, no és que no hi ha hagut aquesta necessitat, sinó que, bueno, hem crescut, no? L'administració una mica de la finestreta cap a dins, no? I cada cop estem més consciència de que les dades són necessàries, però fer el canvi no és fàcil, no? És a dir, ara, demà de 8 dades, no, realment és complex, pues, adaptar el sistema a la creació d'aquestes dades, no?
Segur que sí. Acomiadem el programa amb tu. Moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Merci.
Adéu.
Tornarem demà, des de les 8 i fins a les 12. Acomiadem el programa amb el Joan Micol, director del CRES, el Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans, i hem aconseguit, veia que trastejàvem a l'ordinador, hem aconseguit col·locar l'enllaç precisament en aquest Observatori de la Infància del CRES i d'UNICEF Andorra. Gràcies per la seva companyia, David Carmona, Viviana Basolí, Òscar Royo, el Xavi Albert, en nom de tots amb molt de gust, Àlex Lliteres. Demà més, de 8 a 12, a l'ara i aquí. Gràcies, adeu-siau.